Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Tarda, Déu-n'hi-do, això serà una festa, ja us ho dic. Fins al 16 de juny, al Teatre La Gleva de Barcelona, trobareu... A veure, Jaume, ajuda'm.
Què trobarem? Metamorfosis Reloaded.
Oh, my God.
Ah, jo pensava que ara ho diria
Reloaded.
Com a més, no? A
veure, Metamorfosis Reloaded, eh? Tota la vida.
Com és això?
No ho he dit prou, no ho he dit prou.
Sí, digue, no, com seria?
A veure, com vols que ho digui?
No, més intensitat.
Metamorfosis Reloaded.
És que l'anglès el faig sexy.
Va.
És com absurd.
Mira, m'encanta perquè és una versió lliure i divertida de l'Anna Bofill Amargós. Ara sí, Anna, com
sí.
Estàs?
Molt bé, molt bé, molt contenta.
Que, per cert, jo no sé si a vosaltres ho heu... Segur que havíeu caigut, que parteix d'aquesta, de la gran obra de Kafka, però que aquest any, no, és just se celebra el centenari de la seva mort. Vull dir que tot coincideix.
Home, clar.
No?
Sí, no ho vam fer expressament, eh? O sigui, vam voler, doncs, que coincidint amb el centenari de la mort de Kafka, doncs, que ho poguéssim estrenar. I llavors, el centenari de la seva mort va ser el dilluns i ho vam estrenar el dimarts.
La reina del màrqueting.
Fantàstic. Sí, no.
Està tot pensat.
Nadamos puntadas en hilo.
Home,
no,
i us presento la resta, perquè tenim, ara estàvem parlant amb l'Anna Bofill, que és dramaturga i també codirectora, o no?
Això mateix.
Vull dir, gairebé ja tot. Bueno, sí. Perquè no hi havia més papers, perquè si no...
Anna... No, ja només em faltava això.
Bueno, i també actues.
Ah, i direcció de vendes de Departament
sí, Departament de Ventes.
És el monstre, l'Anna.
L'Anna és el monstre?
Sí. Jo faig de Gregori Samsa.
A veus, espera, anem a pams. Babet Ripoll.
Què tal? Bona tarda.
Que és la que porta Estela, eh?
La mama.
La mama.
Ja està.
Però ara en parlarem perquè és una hora i mitja. És una hora i mitja. Heu de fer una hora i mitja o no?
Una hora i vint.
Però al final, com que la gent fa tard, millor si s'han de calcular per pàrquings i tal, que calculin una hora i mitja.
Sí.
Ja no la fem nosaltres, ja l'hora 30, però que la calculin.
Però esteu allà, és diàleg, eh?
Sí.
Ara els has posat diàleg.
Molt diàleg.
I el que hem tallat...
Més?
Ai, quin greu.
Teníem escenes còmiques, eh? Més o
molt bones.
Farem segona part. Reloaded 2.0.
Fareu segona part?
No.
Podríem.
Però vam haver de retallar text perquè és que era molt llarg, sí. I si no llavors anava, no sé, hora 40, hora 50, creiem que era massa llarg.
Que era massa llarg, sí. No, vale, bueno. L'Helena Alcalde també surt, eh?
Hola, què tal?
Hola, què? O sigui, esteu als tres.
Sí,
a la Sara Manu i la
Maite,
que és la codirectora i l'Anna que també fa de Gregor. Qui és el Gregor? A veure.
El fill, vols dir qui és dintre de la narració,
sí,
eh?
Sí.
És el fill de la Montserrat.
I què li ha passat? Bueno, fins on podem explicar.
Ens agradaria saber també què li ha passat.
A veure, Kafka diu que en un moment donat, aquest senyor, aquest Gregori Samsa, que és a casa seva, desperta un matí i s'ha transformat en un altre ésser que no és humà. No acaba tampoc de concretar.
No,
la gent
no.
ho ha associat, no? Tot al llarg de la història s'ha associat amb una panarola, però sí. No s'acaba de...
No se sap ben bé.
La qüestió és que forma humana
no té.
No
gaire humana.
I el problema és que ja no pot anar a treballar.
Clar, exacte.
Sí,
llavors, la situació kafkiana, no? Que per això es diu el kafkià, i ve d'ell, és que en lloc de preocupar-se el Gregori de per què està transformat així, i la seva família també, en lloc de preocupar-se per què s'ha transformat en un insecte monstruós, ostres, és que no pot anar a treballar. I ara què farem? No? O sigui, l'obsessió d'ells és que no pot seguir guanyant diners. Llavors, és aquesta situació kafkiana que nosaltres li hem donat la volta i l'hem adaptat a una Barcelona actual. Hi ha molta catalanó, que això ens agrada molt.
Ens encanta.
Sí.
I a més, també el guai d'aquesta obra és que és des del punt de vista de la mare d'en Gregori i de la Minyona, que és la Filomena Bundó, que és diferent de la novel·la, no? Que la novel·la ho veiem tot des del punt de vista d'en Gregor, no? I aquesta obra és com s'enfronten la mare i la minyona a aquesta situació, sí, i com tiren endavant a la Barcelona actual, amb els problemes que tenim avui en dia, etc.
La mare, la minyona i diferents personatges que passen per aquest pis de l'Eixample donant una mica com... Que quedi ric. Que quedi ric.
Que quedi, sembla una mica Tresines, també us haig de dir. Hi ha un moment que m'encanta, o sigui, que té aquest punt, no? Que dius, però que saps què passarà.
Catalunya...
És així.
És així. No és res nou, no ens ho hem inventat.
Jo anava amb una companya i em diu l'Helena, diu la Filomena, parla així ella normalment. I dic, no, home...
No. La meva veu és aquesta, però clar, la Filomena parla així perquè, bueno, és una persona que ha viscut tota la vida allà a casa i ella, també és bonic que ho parlàvem, que és com aquest, no, aquesta doble lectura de l'obra, que la Filomena va com guanyant en confiança i va com fent-se forta i ella d'alguna manera pateix també una transformació cap al final de l'obra.
Una metamorfosi, sí, una altra metamorfosi.
Mira, mai millor dit. Què vau pensar vosaltres quan us va arribar el text de l'Anna? A veure, Jaume.
Jo vaig trobar que era divertidíssim, que hi havia un munt d'humors diferents. Hi ha una cosa d'humor costumbrista que és meravellosa, meravellosa, que és aquesta cosa catalana que fa risa, que te la sents pròpia. Hi ha un altre humor també molt de cultura popular, d'unes referències, que a mi això sempre que surt al teatre em fa gràcia. No, que si tu parles de la Isla de les Tentaciones, tothom té una imatge en l'immediat, que hi ha moltes obres que això no ho fan. També té com una mica de crítica social, perquè aquí al final és una lucha de classes, no la minyona, la senyora burgesada que ja no té diners, que no sé què... Ja, que toca moltes rames, i la nana t'ho escriu, que et fa tot tantíssima gràcia. És que és així, i toca, i és molt crítica l'obra, és molt, molt crítica.
Bueno, fa gràcia, però després ells van afegint el que els dona la gana.
Ah, sí?
Bueno, me'n deixen anar cada una que...
I que per sort ens ha deixat posar tota la morcilla.
Sí, sí, ens ha deixat treballar molt. Les dues directores ens han donat tota la llibertat del món, fins a punts que no et pots imaginar.
I si llavors et diuen, mira, aquesta no.
No, és que a vegades es passen molt, llavors dic, no, això prou, Jaume, això no ho diguis, per favor.
Doncs a vegades no.
Fins aquí,
posar límits, no, ara.
Sí, és que no.
Però en general tot el que afegeixen, és que jo que estic darrere la porta, no, fent de Gregori, quan a vegades sento que han afegit alguna cosa que no estava al text, és que jo no puc evitar riure, perquè em fan molta gràcia, no? Llavors, doncs, sempre hi ha una novetat.
Clar, i a més també hi ha com una crítica a la gentrificació, al turisme massificat. Què és el que no... És que és una perspectiva feminista, perquè al final és el punt de vista femení de tota la història. És que jo no sé, és una cosa... És que és molt crític.
És que és millor dir què no tractem amb la
metamorfosi
reloaded.
Són moltes coses. És veritat que són moltes coses, per tant, és una obra que podríeu tornar a veure, perquè, és clar, o sigui, recordem, que és que res, pocs dies, fins al 16 de juny, que el trobareu al Teatre de la Gleva, per tant, ja podeu córrer. Encara queden entrades, eh? Déu-n'hi-do, han volat ràpid, no?,
sí,
els primers dies.
Sí, sí,
Anna, molt. Que tu deies, ostres, tampoc... O sigui, us ho esperàveu, no us ho esperàveu, però... Bueno, això mai se sap, eh? No?
A veure, no, mai se sap, però realment també ha sigut sorprenent. Jo crec que ha fet molt el boca-orella dels tres primers dies, que després doncs, es va disparar bastant, perquè per la setmana que ve, dimarts i dijous ja hem esgotat, dimecres em sap que queden tres o quatre entrades a la venda, però per aquest cap de setmana i pel següent encara queda. No, per dissabte també hem esgotat.
Demà hem exaurit.
Sí, dissabte ja està.
Dissabte ja està exaurit.
Sí. Sí. Per avui en queden.
No, home, ens encantaria tornar. Vull dir, al final, sobretot això... al ser una temporada tan curta, quan comença a funcionar el boca-orella, ja mereixem, ja llavors. Des d'aquí fem una crida a qui ens vulgui.
Teatres de Catalunya, sí. Metamorfosi Reloaded, la gira.
Estem
aquí.
Sí,
estem aquí.
Nos ponemos ofrecidas.
Companyia Fresquita Montes @gmail.com.
Sí, i la gent està rient molt, farà riure tot Catalunya, així que acabemos en totes partes.
Això és curiosíssim, perquè nosaltres tinguem la sensació que tinguem de dir, avui ha sigut un passe una mica més estrany, no sé què, la gent surt igual d'entusiasmada.
Sí. Veus, això està molt bé. Deixeu-me ara que dèieu, companyia Fresquita Montes. A veure, qui és la Fresquita Montes?
Ai.
Qui ho vol explicar? Doncs... És que ens ha encantat.
Doncs això és una història, o sigui, la companyia Fresquita Montes va sorgir, no sé ara quants anys fa...
Sí, doncs va sorgir l'any 2016, quan vam acabar interpretació de la Nancy Tuñón, la Maite i jo, i llavors vam decidir formar una companyia, que és la companyia Fresquita Montes.
Llavors, el nom de Fresquita Montes ve per una tieta de la Maite, que és la codirectora, que bueno, desafortunadament va morir fa un parell de setmanes. Mm. O sigui que gràcies per preguntar-ho, perquè així li fem un petit homenatge. I és, bueno, era una tieta de la Maite que tenia un humor molt almodovarià. Llavors li agradava com molt una mica prendre el pèl a la gent i fer broma. I ella es deia
Francisca.
Sí. Li deien com Fresquita, amb carinyo, però una veïna del poble sempre es confonia i li deia «Ai, fresquita, fresquita!» i ella mai la corregia. Llavors, amb la història, els hi va encantar, la Nelly va encantar i van dir «Pues, companyia Fresquita Montes».
I aquí ja està.
I ja estem.
I aquí estem.
Pues, està molt bé. Jo ara que dèieu, entrades gairebé exaurides, vosaltres com esteu? Esteu exaurits ja? Perquè, o sigui, pobres...
No, estem esgotadetes. Per què no dir-ho, oi? Perquè...
Perquè vosaltres teniu... O sigui, a veure, com és la vostra vida, Babet?
Vull dir... Home, en Madaula no som. Saps què vull dir? En Madaula no som. Nosaltres
tenim
som joves...
Clar, tenim plans bé.
Som joves i no tenim un pla B perquè no hi hagi
Voleu
oferta.
Voleu respondre les paraules del Madaula? Que, per jo cert, crec. Mira, estava assegut aquí on està l'Helena, amb el Trias, quan va dir aquestes decles. Home, què, Babet?
A veure... Que valor, no? Que valor una mica. Què vol dir la gent jove que se'n vagi a casa que pensi un pla B? No. La gent jove tenim un pla B perquè no ens queda un altre remei, perquè sobreviure en aquest món, en aquesta indústria, on està pràcticament tot ocupat, pels de sempre que ho fan molt bé, que sí que jo no dic que no i que s'ho han treballat molt, però crec que és necessari començar a obrir. Tu no pots tenir tres espectacles en cartell el mateix any, un de director, l'altre d'actor, i dir que la gent jove... No, penso que és una mica lletxot. Sí, una mica. No lletxot.
Sobretot el tema de, al final, quan ets algú tan important com és el Ramon Madaula a Catalunya, trobo que també és bastant agosarat no utilitzar aquest altaveu que tu tens com per assenyalar els problemes que realment provoquen això. O sigui, al final, falta d'inversió també en educació perquè la gent vagi més al teatre. Falta de teatres, al final, perquè també han tancat molts teatres a Barcelona, no s'han tornat a obrir, i llavors, sí, hi ha molta oferta, però és que tampoc hi ha tants llocs on exhibir-ho. Llavors, que no diguis tot això i et limitis a atacar la gent jove, que al final la gent jove és el futur del món i de qualsevol professió, com també el teatre, doncs és bastant fort.
Què, Jaume, tu com ho veus? Sí.
Jo també veig una cosa com de democratitzar, dedicar-se a aquesta professió, que és una cosa bastant, que sembla molt exclusiva, de gent que es pot permetre estudiar-ho, que no sé què. No, eixamplem el costum d'anar al teatre, eixamplem les sales, eixamplem la gent que s'hi vulgui dedicar, perquè sigui una mica més democràtic, perquè al final és gairebé un privilegi, sembla, estudiar i dedicar-s'hi. No, doncs una cosa més democràtica. Creem més costum, creem més, i serà tot més accessible, no? I més gent que vulgui anar als teatres, serà més rendible que ho obrin més teatres, més gent s'hi podrà dedicar.
I clar, queda molt per fer, en realitat. Queda tot per fer. Vull dir, nosaltres ens plantegem en un moment donat de l'obra i posem una mica d'accessibilitat perquè fem una mica de llengua de signes. I en realitat és com un primer passet per dir és que queda molt per fer el teatre. I ho farem justament a aquestes generacions i, evidentment, les que venen darrere de fer teatre accessible per tothom. Sempre hi ha obres clàssics, la gent escriu meravelles. L'Anna és un exemple, però és que està ple de gent jove que està escrivint coses molt interessants, que parlen d'ara. La dona, per fi, sembla que comença a trobar un espai. Llavors, tot el que sigui limitar o excloure o treure, per mi no ha de ser benvingut a la cultura, i menys dit de la boca d'algú tan important. Sí.
Clar, en comptes de celebrar que aquestes companyies joves puguin arribar, i ostres, poden arribar fins allà, jo m'he d'estreny una mica més els dies perquè han arribat gent nova i altres coses.
Doncs. Que dona altra... Bueno, i que al final la queixa de sempre de molta gent, dels actors que sempre comentem, és que només anem nosaltres al teatre. Bueno, perquè serà, potser, no? Perquè això que deies tu, Jaume, d'eixamplar la base, al final, si el teatre és una cosa tan elitista de només alguns i és algo que, és que superabstracte que has d'entendre, doncs no tothom voldrà anar al teatre, llavors cada cop redueixes més al públic. Si eixamples la base, el que tu has dit abans.
Clar, deixa'm preguntar-li a l'Anna, perquè, clar, tu com a dramaturga, tu treballes el text, però després, clar, com es col·loca, saps? En el circuit, no? Perquè sembla que tu també vas sortir de la Beckett, si no m'equivoco, Anna.
Bueno, jo vaig... sí, m'he format molt a la Beckett, sobretot en dramatúrgia, col·locar el text,
sí,
picar
clar,
pedra.
Picar pedra, però molta, saco, eh?
Teniu una empenta, té una empenta aquesta noia.
Sí. Jo tinc molta empenta i tinc molta cara. Llavors és anar a picar portes, perquè és que, en general, ningú et fa cas, perquè costa molt que algú et faci cas. Que això no vol dir que, que el meu és boníssim i no em fa... No, jo no dic que el que he escrit jo sigui boníssim, però costa molt que t'escoltin, perquè al final, doncs, jo no sóc coneguda, no? Llavors, doncs, per aquesta part costa. Però, llavors, no et queda una altra, doncs, que anar picant portes.
Totes
i no
les
parar.
Portes.
Sí, totes les portes. O sigui, no deixar-te de fallir ni pensar que, ostres, no, és un obstacle, doncs intentem passar-lo, perquè és que si no...
I és el que deies, quant de temps portes amb aquest projecte? És que clar...
Això ho vaig escriure el 2020, ho vaig acabar d'escriure. Sí.
Que fèiem aquells assajos a la pandèmia, amb videotrucada...
Sí. Ah, us assajàveu ja a la pandèmia?
Mm. Jo sóc una nouvinguda,
sí,
però...
Bueno, perquè vam fer una lectura a la Beckett, després d'unes escenes, després vam fer una lectura de tota l'obra a la Beckett, que la va dirigir l'Enric Cambrai.
Sí.
I després hem anat fent lectures a alguns altres llocs, que també és una manera que està molt bé per provar-ho amb el públic, a veure com ho reben, no? Mm-hmm. Aquí els hi fa gràcia, no els hi fa gràcia, s'entén, no s'entén, que és molt important provar-ho.
I ho has modificat molt o no, des del primer text?
Sí, perquè al principi havia fet que eren la mare i la filla, i després vaig canviar-ho a, per un tema de, també d'edats, que no quadrava que la, ella fos la mare de l'Helena, no?
Perquè això és jove.
Home,
evidentment. Home, molt jove.
Llavors vaig dir, saps què?
Molt jove.
Sí, sí, clar, doncs que sigui la que treballa doncs, per sí. ella, que a més en la novel·la original també surt un aquest personatge.
No, jo us ho deia, això. Ah, perdona, és que tot això anava perquè li preguntava a la Babet. Clar, vosaltres teniu les vostres... O sigui, vosaltres... Què us concedir? Com us concedir? Perquè això és... A veure, com ho pregunto jo? Sou actors, però clar, un actor ha de fer moltes coses, no? Clar.
És que jo crec que
per
si
poder sobreviure, Jaume, com...
És un tema complicat.
No sé, jo perquè... Saps? Jo em qüestiono cada dia si sóc actor. Sí. No sé, jo és un tema personal. Tal. Jo ara ja jo havia abandonat la cosa i ara ja m'estava dedicant a altres feines. I ara sóc periodista amb el MPC i em dedico a... Em sap greu. No, perquè no és la meva vocació, però escolta, m'ho faig i la mar de bé. No sé, què és ser actor? Dedicar-se a haver estudiat? Què és que és molt estrany.
Sí, crec que és complicat deixar-ho, perquè jo he intentat, per aquesta inestabilitat tan terrible que és aquest món, jo he intentat deixar-ho un munt de vegades i no he pogut perquè m'he tornat una persona... gris, antipàtica...
Ah, mira, m'estàs definint.
Sí.
Mira, m'estàs definint jo fent el periodisme.
Clar, perquè em falta. Fins i tot m'engreixo molt, perquè és una cosa que sempre dic, però és que és tal qual em passa. Em poso a menjar intentant omplir un buit que no omple ni el menjar ni un altre tipus de feina que m'agrada. A mi m'omple això. Llavors, com que ho he intentat deixar i no he pogut en molts anys, perquè tinc 47 i des dels 15 que ho faig, ja ho he decidit, ja està, ja fa uns anyets, que vaig dir, ja està, és que t'hi dediques i ja està, no ho pots deixar. Per tant, jo sóc actriu.
Tu ets actriu.
Però que també al diccionari busco actriu i en el meu diccionari sortiria cambrera, professora, de tot, perquè hem de fer faig arracades, fem de tot.
Uh-huh. Perquè... I també fas classes de català.
Esclar, però és que les factures s'han de pagar.
Clar,
és que... I és una professora de català excel·lent.
Home, això ho podem dir o no?
Perquè va ser la meva professora de català, també t'ho diré.
Però, a veure, ell parla per que... experiència pròpia.
Pere, tu no tinc... Que va ser la profe català de la Carolina Juste. Com sí. va anar això?
Va anar meravellosament bé. Meravellós. Va ser...
Resultat brutal.
Sí, és que és molt treballadora. És que hi ha gent jove, molt vàlida. I això ens passa. Clar.
No, amor, i perquè tu va també ser... ho fas molt bé.
Un exalumne meu li va passar el telèfon. La Carol va dir, quiero una profe de català, vull profe de català per fer això, vull profe. I un exalumne em va dir, el Miqui és per bé, em va dir, li puc passar el teu telèfon a una amiga? I dic, oi tant. I llavors em van trucar de la productora, que és per fer-li classes a la Carolina Juste.
Per la pel·li, saben aquell.
Sí, quasi muero, perquè jo n'era molt fan. Havia anat a Madrid dos vegades a veure prostitució, a Barcelona també, vull dir, n'era absolutament fan. Doncs imagina't, un somni.
Bueno, és el que dèiem, deixa'm acabar de preguntar-li a l'Helena també. Tu ets actriu o no?
Soc actriu i em costa molt dir-ho, però m'encanta la definició que has fet, Babet, perquè, clar... Jo treballo 8 hores cada dia d'una altra cosa. Jo porto la comunicació d'una empresa, per això també porto premsa i re des de Fresquita Montes. Llavors, clar, per mi em costa molt dir soc actriu, perquè al final penso... No m'hi dedico 100%, però al final, qui s'hi dedica? Si és que no sé, les estadístiques són el 5, el 7% d'actors d'Espanya...
Jo en sé un, no les mato. Una vegada, però en sé un.
Llavors, crec que és un tema que sempre ens porta... Però al final és el que ha dit la Babet. No ho puc deixar jo tampoc. I per molt cansada que estigui, jo surto a la feina i també això els hi passa a l'Anna i a la Maite, que també tenen altres feines a part d'això, i és, surts i les èpoques que no he estat actuant, no he estat fent res, és, soc una persona grisa. No puc no fer teatre.
No, és interessant el debat. T'ho ha preguntat tu també, Anna, si et consideres, però tu et tenies clar, que volies ser dramaturga. Tu ja...
Bueno, sí, però també actriu, però a la vegada és el que diu l'Helena, no? Que et fa com cosa dir-ho perquè al final no et guanyes la vida d'això. Llavors és com si estàs en un limbo estrany, sí. No? Mm. I és allò que jo dic, sí, soc dramaturga, és que és com que et fa com vergonya. És una sensació molt rara perquè no t'hi guanyes la vida. Sembla com que si m'hi pogués guanyar exclusivament la vida d'això, llavors em seria més fàcil dir-ho. Però, bueno, és així.
Fem una cosa, ens queden pocs minuts, passat rapidíssim. Què us agradaria? No sé, comencem per l'Anna, no? A tots els oients que tinguin ganes de veure la Metamorfosi Reloaded, què t'agradaria, no? Com t'agradaria que sortissin? Perquè us hem de dir, sense fer spoiler, que la novel·la original al final és més aviat tristot.
Sí, la novel·la original és molt trista.
És tristot.
I jo volia fer-la diferent.
Ah, això.
Sí.
I l'has fet de pel·lícula, ho deixem
home,
aquí.
Home, i tant. Sí, sí.
No? Us sembla?
Sí.
No?
Sí.
És final de pel·lícula. Mm. O sigui, com a espectador surts, és veritat que surts amb bon humor. Dius, mira, doncs al final, no? Vas al teatre, t'ho passes bé. Et fa pensar també, això també ho hem de dir. Però vosaltres, com sortiu també de l'obra?
Surt molt alegres. Jo m'ho passo molt bé.
Sí?
I és el que vull al públic.
Esgotades, però felices.
Això anava
sí,
bé.
Sí, sí, sí. Tu, comparteixo. Jo crec que el que m'agrada és compartir aquesta joia, perquè jo surto molt poquet, tot el que no surto i estic allà vivint aquelles bromes que fan aquestes dues noies, que són increïbles, que estan increïblement ben dites, jo ric moltíssim. Hi ha coses que a dia d'avui encara he d'aguantar-me el riure, i a mi el que m'agradaria és compartir aquesta joia amb tothom.
I tu fas molts personatges alhora, eh?
Mm-hmm. Faig uns quants personatges, sí.
Sí.
Això bé, és molt divertit. Com que et poses una màscara més gran, estàs més amagat, doncs, també tens més llibertat, també.
No, Anna, això et volia dir. Com podem animar els oients perquè us vinguin a veure la Glega?
És que riuran molt. És que, sense cap dubte, riuran. Llavors estàs durant una hora i vint rient.
Sí.
I crec que surts de molt bon humor i que doncs, t'abadeixes, no?, una estona de la tele.
No?
Desconnectes, sí. Això mateix. Sí.
I sigui quin sigui el tipus d'humor que li agradi, sí, perquè sí. Hi ha humor per tothom.
I tinguin o no tinguin el costum d'anar al teatre. Mm. Crec que tenim una peça que és per tots els públics.
Sí. Mm.
Doncs mira, jo crec que queda dit. Ja sabeu, teniu una cita al Teatre La Gleva fins al 16 de juny amb aquesta companyia fantàstica, que és la Fresquita Montes, amb la Maite Morillo, que avui no ha pogut venir, li enviem una salutació, l'Anna Bofill, la Bet Ripoll, l'Helena Alcalde i el Jaume Clapés. Nois, moltíssimes gràcies de debò, eh?
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure, per molt temps, a veure si renoveu també, no? I repetiu. Ei, la Santa... Bueno,
és la Santa Espina.
Aquesta és una escena de la Filomena que va a tope, eh? Bueno, les dues,
Sí. També descobrireu nova música, noves versions de...
Qui la tria la música, per cert? Que ara ho estàvem dient.
Això ha sigut molt democràtic,
sí.
A què creieu? A què podria anar? Llavors, doncs, bastant democràtic.
En un assaig. Tot. És que són assaigs molt lliures.
Clar,
lliures, i llavors
mira, això,
va sortir...
M'ho he passat, se m'ha passat, rapidíssimament, com han anat els assajos? Perquè teniu molt bon rotllo entre vosaltres, i això traspua, Ha anat bé, no?
Molt bé, perquè és molt difícil aconseguir fer equip.
Sí.
I que tothom estigui content, tenir la confiança de poder-nos dir les coses. Jo crec que el gran repte era això, i ho hem aconseguit, o sigui que fantàstic.
Ho hem aconseguit d'una manera molt bonica, perquè he de dir que aquestes dones i aquest home s'han adaptat absolutament als meus horaris de mare, que això també és d'agrair. També és d'agrair. I és una altra problemàtica que de cop i volta tenim la gent que fem altres coses, que som actors i actrius, però fem altres coses, que la vida de vegades hauria de poder més que tu, i en canvi elles ho han aturat, no? I han dit, no, espera't un moment, no, és que ho farem com a tu et vagi bé. Mm. Esto no siempre pasa, i és molt d'agrair.
Sí, jo també tenia uns horaris de merda, perquè jo també treballo de tardes i era molt difícil quadrar tot, i també, goita, aquí estic perquè m'han deixat el privilegi i estic contentíssim. S'ha creat una confiança, perquè fent aquestes estracanades, sí. Tu proposes unes coses que fan molta vergonya, que si no hi ha un nivell de confiança, dir, faré qualsevol imbecilitat...
Prepareu-vos, sense... no?
No, clar.
Vosaltres ja...
Clar, llavors, si no es veu una cosa de confiança molt gran, no la fas, la imbecilitat. Jo crec que l'hem creada i hi ha moltes imbecilitats a l'obra, al final.
Funciona.
I una xarxa de seguretat. És un espai segur, realment.
Sí. Sí. Doncs això està molt bé aconseguit. Nois, moltíssima sort, que vagi molt bé. Ja sabeu, a la Gleva, fins al 16 de juny. Va, Jaume, digues tu el títol una altra vegada.
Metamorfosi Reloaded.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, nois.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos. No? Aquí tothom es fot de pinyós, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Que passen de 4:45 de la tarda. Ja tenim aquí el Fabricació Pròpia en Josep Maria Virgili, catedràtic emèrit de Llengua Catalana i membre de Cuiner i el Cercle Vallcorba. Què tal, mestre? Com esteu?
Molt bé. Tornant del Girona.
De Girona?
Ja hem tornat del Girona.
Ah, que teníeu presentació?
Ahir, sí.
Ai, com va anar? És veritat? És veritat?
Sí, sí, molt bé, molt bé. Va anar molt bé.
A les voltes?
Sí, a les voltes. Sí,
ui,
sí.
No, la veu ja, clar, vaig xerrar molt.
No, el que passa és que, mira, això del canvi de temps...
Sí, sí, sí.
Ja anem d'estiu, pràcticament.
Dolors, bona tarda.
Bona tarda.
Bon dia, Tolodia.
Bon dia, Tolodia, millor.
Bon dia, mira, mira. Bon dia, Tolodia.
Bon dia, Tolodia.
Ha fet bondat el mestre o no?
Ha fet bondat. Jo crec que la gent s'ho ha passat pipa, pipa.
Sí?
Però ha xerrat pels descosits, això, dius, de no xerrar. Jo crec que, si comptem... Des d'ahir a la tarda, jo crec que ha parlat un mínim de entre 8 i 9 hores.
Sí. 8, quantes hores?
8 o 9 hores.
Seguides?
Sí.
Laura Coromines, bona tarda. Això... Bon dia, Tolodia.
Bon dia. Això vol dir que potser ha parlat més del que ha dormit?
Potser sí.
Mare meva.
Potser sí.
Què farem ara?
Mira, el que digueu.
A veure, hem de dir una cosa. Dolors, ens ajudaràs. Què et sembla? Mira, t'has d'apropar una miqueta, t'has de tensar una miqueta més. Sí, mira, baixa una mica el micròfon. Gràcies, Vanessa, que també tenim a la Vanessa. Ara ja està perfecte. Avui posarem a prova el mestre Virgili. Perquè, com ja sabeu, ahir va ser el darrer dia de selectivitat i la darrera prova, una de les darreres proves, va ser la català. Va ser el català. Mestre, li ha arribat feedback?
No.
No? I no, per curiositat, no ha anat a veure què?
No. I sempre ho feia quan treballava, però ara, clar, ja fa molts anys que estic molt desvinculat, deslligat del món de l'ensenyament.
Sí.
I com que ja tinc tant de mal de cap en presentacions, fer llibres, Twitter, Ràdio Estel, doncs ja no.
Bé, no passa res.
No ho he seguit.
No passa res, perquè nosaltres avui li passarem la prova.
Molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Val, fantàstic. Doncs mira, tenim el sí, Laura, del mes de Virgili.
Fantàstic, que bé.
Però abans anem cap a les parelles.
Sí.
Quines ens proposeu avui?
Ràpid i de pressa.
No és el mateix, eh?
Que no és el mateix. Clar. Tot i que hi ha gent que diuen ràpid quan haurien de dir de pressa. Però són dos mots, tots dos correctes, correctíssims, però que volen dir coses diferents. I tenen categoria sintàctica diferent. Ràpid és un adjectiu. Un adjectiu que vol dir que qualifica noms. Per exemple, un tren ràpid. Què és un tren ràpid? Doncs que corre molt, no? Una moto ràpida, doncs que corre molt. Ràpid vol dir aplicat a una cosa que corre molt. I això és ràpid, ràpida. Però ràpid no és un adverbi. Per tant, no pots dir fer una cosa ràpida.
Mm?
Les coses es fan de pressa. O ràpidament. Ràpidament sí que ho podem dir. Perquè ràpidament ja és automàticament un adverbi. Perquè si un adjectiu ràpid, en la forma femenina, ràpid, ràpida, i afegeixes ment, automàticament l'has convertit en un adverbi. Per tant, pots dir, farem el dinar de pressa o el farem ràpidament. Però el que no és correcte en català de dir és farem el cotxe, ai, farem el dinar ràpid. No, és el cotxe, per això m'he interferit. És el cotxe que és ràpid, no? O el tren, o la moto.
No, jo crec que ha quedat clar.
Ha quedat claríssim. Una mica, quan ho podem substituir per a correcuita...
Ah, sí, sí, a més hi ha més sinònims, molt bé, Laura, sí, sí. A correcuita seria un altre sinònim de depressa. De pressa, correcuita, veloçment, ni pot haver més...
Veloçment?
Veloçment. A més, és molt bonic aquest adverbi.
És que ràpid és sinònim de veloç. Tu pots dir un tren
veloç,
una moto veloç, i de la mateixa manera que ràpid el converteixes en adverbi, afegint-hi ment, veloç també. Pots dir ràpidament i ja és un adverbi. He fet el dinar ràpidament, doncs veloç la mateixa cosa. I he fet el dinar veloçment, no? És una miqueta literari, normalment potser no ho diríem, però...
Però trobo que és prou maco, però, que és prou
sí,
bonic.
Sí, sí.
Va, doncs veloçment anem cap als castellanismes. Va, anem.
Un és adorn, que és un castellanisme que hi ha al diccionari, però que és un castellanisme. I amb això em remeto a la gent de l'antiga Vila de Gràcia, ara barri de Barcelona, però antiga Vila de Gràcia, que tenen una gran tradició el dia de la seva festa major, el dia de la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, de guarnir els carrers. I com n'hi diuen el que posen per guarnir els carrers. Però, per començar, ja diuen guarnir, que deriva de guarniment, no? Els guarniments. Tots els graciencs parlen dels guarniments. No hi ha cap graciencs que parli dels adorns. Tots diuen guarniment, que és el mot català, el mot tradicional, el mot de sempre, no? Perquè en català es diuen guarniments. Deixem ara la Mare de Déu d'agost. Anem a Nadal, no? Fas l'arbre de Nadal. Doncs hi poses guarniments.
Adornos, no?
No. Home, adornos ja seria el castellanisme sense ni dissimular-lo. I adorn és el castellanisme dissimulat, no? Perquè, no, veiem, el fet que un castellanisme es vegi de seguida és una manera de demostrar que és un castellanisme. O sigui, el fet que molta gent digui adorno ja és el que t'indica que realment és un castellanisme. El que passa que llavors el diccionari no gosen a posar adorno, i posen adorn, que és el que a mi m'agrada dir-ne el castellanisme dissimulat.
Clar.
Adorn ja sembla un mot català, però fixa't que la gent, molta gent diu adorno, la qual cosa dius, ep, fa obrir l'ull.
I adornar adorn. És acceptat?
No, no, adornar, tampoc. No, tampoc és correcte adornar. En català és guarnir.
Guarnir, ja està, doncs mira.
I ves a Gràcia, veràs que la gent de Gràcia, tothom. Guarniments i guarnir.
Ah.
Que ho diuen amb els mots catalans de sempre, perquè clar. Està això de guarnir els carrers a Gràcia es deu fer de l'època antiga, de quan encara no havia començat la subordinació al castellà i la gent parlava bon català i aleshores deien guarnir i guarniment. I no ho han canviat, i millor que no ho canviïn, no?
Ara,
perquè ho diuen perfectament bé, no?
Hi ha vegades que, mestre, si m'ho permeteu, sembla que ens esbronqui.
Aquest mot... és també un castellanisme, esbroncar. És curiós, perquè esbroncar és el diccionari. Però, en canvi, bronca perquè esbroncar ve de bronca. És allò, fer-li una bronca, fumar-li una bronca amb algú, no? Bronca no hi és. I amb bon criteri, bronca no és el diccionari perquè és un castellanisme. Però, en canvi, un derivat directe de bronca, esbroncar, com que ja no es nota, ja és més dissimulat, ja l'han posat al diccionari, no? Però no, clar, si bronca és un castellanisme, esbroncar també ho és. Per tant, com ho hem de dir en català?
En català correcte, com l'hauríem de dir?
Doncs escridassar. I al Camp de Tarragona diem un mot que no és general, no es diu a tot arreu, no ho sé, potser em corregirà, perquè ara abans de...
Que la Dolors és del Camp de Tarragona?
No.
A mitges.
Però fa anys que hi visc.
Ah. Bueno, pot opinar, a veure si...
Es vacunar.
Es vacunar.
Es vacunar.
Que es tractava de vacú.
Però...
Van dir la lliçó del vacú.
I renyar està acceptat?
Sí, renyar també.
Ah, d'acord.
Sí, sí. Renyar o maldar, com es diu a les Terres de l'Ebre i Valencià. Es pot dir maldà. Maldà vol dir esforçar-se molt en una cosa, però també vol dir renyar, maldà.
Permeteu-me un moment tornar abans. Tornem a les vacunar.
Es vacunar.
O sigui, vacó és un vacó.
Sí, és un porc. Per tant, es vacunar és dir-li el nom del porc.
Ah, molt bé.
Ve d'aquí, doncs.
Sí, esclar. Sí, sí, i tant.
Doncs ara ho trobo maco. Mira, es vacunar, no?
Sí, sí, i és un mot, és un verb que es fa servir força al Camp de Tarragona.
Una bona es vacunamenta, està ben dit, o no?
No es diu es vacunamenta, es diu es vacunada. Li van fumant es vacunada.
Una es vacunada.
Sí, sí, sí.
I quins altres sinònims hi ha? Perquè en comptes de bronca, com ho hem de dir, això? Es vacunada o què més?
Una esbocorada, una escridassada... Sí, ara no me'n venen més, però segur que n'hi deu haver més de...
D'acord, ja buscarem.
Bueno, doncs, Dolors, tot bé?
Sí, per ara tot bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Val, no cal escridassar ningú ni es vacunar ningú, eh?
No. A més, això d'esvacunar sí. És bo que ho hagi dit, també perquè li serveix, segur, que ja ha parlat de vaccinar i d'en contra de la paraula vacunar. Ja n'has parlat d'aquesta...
Sí, però...
Jo crec que fa temps,
sí. Una cosa és vacunar, que és incorrecte, que és vaccinar, que és amb V inicial, i això és vacunar, derivat de vacó.
Per tant, va bé per fer aquestes distincions.
Veus que ens va bé la Dolors, també, que estigui?
Sí, és que també és filòloga.
Ah, tu!
Bueno, anem... doncs mira, Dolors, vols fer l'examen, també?
No, millor que el faci ell.
No, segur? Sí, vols dir que no? No miri, No mireu.
Ah, molt bé.
Oh, no copieu, eh? Paula, anem a fer la selectivitat amb el mestre Virgili. Fem una cosa. Clar, i com dèiem, vas a fer l'examen de llengua catalana a la selectivitat. Coro, ajuda amb tu.
Jo t'ajudo.
Perquè els volem posar a prova. Va, Dolors, una mica, a veure si...
D'acord.
Va, una miqueta. Sí. A veure si aquest exercici que demanava completar les oracions amb verbs, amb substantius o adjectius adequats derivats del mot que la Coro us dirà. D'acord? Sí? Esteu preparats?
Sí, sí, sí. Davant.
Vinga, la paraula convertir és tèrbol. I diu la frase.
Sí,
el llegeixo jo?
Sí, home, sí.
Demà hi haurà boires, boirines i un cel molt...
enterbolit, per exemple.
Sí, enterbolit.
Està bé, enterbolit?
És correcte. Anem a la següent. La paraula a convertir és ingrat. Malgrat els favors que li havien fet, en Joan mostrava una actitud plena de menyspreu, indiferència i...
ingratitud.
Bé,
Dolors,
sí? Sí, no, sí, jo també
segur,
diria...
Segur,
jo diria ingratitud.
I no voldríeu dir una altra cosa, eh?
No.
No, eh? Segur, no, però segur, eh?
Sí, amb aquest...
Què, Paula, això està bé o no? Bé.
És correcte.
Jo us intentaré enganyar una mica, perquè clar, és que sou molt bons. Vinga, va.
La paraula a convertir és carbó. Després d'un espectacular incendi, l'edifici va quedar completament...
carbonitzat. Amb això surt a les notícies, oi?
Sí, mestre.
No?
Sí, carbonitzat.
Carbonitzat.
No, i tu?
Els estudiants aquí és on tenien més dubtes, eh? Van dir de tot encarbonat, una mà de... Sí, d'opcions que no eren correctes, en aquest cas sí. La fas tu, la següent, Mercè?
No, tu, tira.
D'acord. La paraula convertir és dolç. Abans la Maria era molt esquerpa, per sort, darrerament se li ha una mica el caràcter.
Endolcit.
aquí jo m'imagino...
Ai.
Perdó.
Tenim dubtes?
No, jo no. M'imagino l'error dels alumnes, si és que n'han tingut aquí.
I quin creieu que és l'error?
Si han fet error, segurament han posat una C trencada. Com que dolç va amb C trencada, fan endolcir amb C trencada.
Jo encara m'imagino una errada més grossa, a banda d'aquest, que és endolçat.
Ha endolçat una mica el caràcter.
Sí, perquè en castellà es diu endulzado, no?
Sí, però no, jo no sé, no ho he sentit.
Però segur que algú ho deu haver posat.
Però, Paula, la bona...
És endolcit.
És endolcit, que quedi clar.
Vale, la següent és, la paraula convertir és prestigi. Diu, aquell succés tan lamentable el va als ulls de tothom.
Quina era la pota com...
Prestigi.
Prestigi.
Desprestigiar.
Molt bé. Molt bé, clar. Molt bé. És que, bueno, nois, no falleu cap, tu, això, és que no pot ser.
Va, a veure, fem una d'altra, que també va ser difícil pels alumnes. Diu, aquestes mongetes... la paraula convertir, perdó, és coure. Diu, aquestes mongetes són crues, no s'han prou.
No s'han cuit prou.
Són cuit, sí.
Aquí ja imagino l'error, també.
A veure, quin devia ser?
Aquí deuen haver posat una dièresi, alguna cosa... Home, els alumnes...
Hi havia...
Sí, però encara hi ha un error, pitjor, que és no s'han cogut prou.
Ara, aquesta era l'altra. Sí, sí, dubtaven entre aquestes tres opcions.
Va, fem l'última. A veure, perquè això no pot ser, perquè us la sabeu totes, llavors no té gràcia. A veure, va.
La paraula convertir és donar i diu, tu no li... Sempre la raó, perquè molt sovint s'equivoca.
Com era?
Donar.
Donis.
Tu no li...
Donis.
Donis. Ara ja ho entenc.
Que,
sí, que
tenim
ganes
d'enganxar el mestre. No sabia...
Tu no li donis.
No li donis. Sí,
tu
sí,
no li donis la raó.
Bé a la Dolors, eh? Molt bé. Bueno, mestre, aquí, també, eh?
Sí, però aquí l'error segur que era dongui. Hem posat dongui.
Sí, creieu com valoreu vosaltres? El mestre diu, bueno, jo aquest any no hi he estat gaire al cas, eh? Però normalment aquestes proves de català de la selectivitat, com les valoreu?
Normalment són fàcils.
Fàcils,
sí. Fàcils, sí.
Hi ha alguna pregunta? El problema, els alumnes, la majoria, baixen molt la nota per la redacció, per exemple.
I per les faltes, no?
Però en faltes en aquestes de gramàtica i així poden fallar alguna. Sí. Però en la redacció, gramàtica, hi faltes d'ortografia i redacció, realment, és potser on fallen més.
I com valoreu també que encara aquestes faltes no descomptin?
Això és un error. Però és conseqüent amb la política lingüística i amb els canvis que s'ha fet a l'ensenyament de fa uns anys. O sigui, si a l'escola... Si a l'institut realment l'ortografia no se li dona molt de valor, gaire valor, no pots després anar a la selectivitat i voler valorar-ho tant. O sigui, la qüestió s'hauria de corregir abans, a l'escola, a l'institut, i realment que tots els professors descomptessin per faltes i que s'hauria de ser més estricte. Si ets més estricte a l'institut, pot ser més estricta a selectivitat i més estricta a la facultat. Mm. Però, clar, si no ho ets a l'institut, és com què has de fer.
Clar. Mestre, vos com ho veieu?
No, de la mateixa manera.
Sí?
Sí, sí, estic d'acord. Sí.
O sigui, que s'hauria de penalitzar, s'hauria de les faltes.
De fet, l'ensenyament de català hauria d'augmentar moltíssim de nivell, que és el que sempre diem. Que hi hauria d'haver molt... L'aprenentatge del català hauria de ser molt més elevat. Molt més. S'hauria de procurar que els alumnes n'aprenguessin molt més. El que passa que amb les hores que s'hi destinen no és pas culpa dels professors ni dels alumnes que no n'aprenguin més. S'hi haurien de destinar molts més esforços.
Creieu que hi ha hagut algun moment en què hi ha hagut un bon estat del català? Vull dir, darrerament? Perquè això a vegades també va per colors... Bueno...
Jo diria que no...
Mai, eh?
Mai.
Mai. Dolors.
Ha anat... Cada vegada ha anat empitjorant.
Ha anat empitjorant cada vegada, sí.
És que fins i tot, si baixant de 3 hores de classe a la setmana a batxillerat, a baixar-ne 2.
Ah.
La literatura, els últims anys, de 4 a 3. No, un bon moment, no sé.
Bueno, fem una cosa. Com que avui estem una mica de selectivitat, què us sembla si passem al tema del dia, que avui són, per cert, Laura, un tema que també va sortir a la SELE?
Sí, els possessius.
Vinga, doncs a mi.
Mm.
10 minuts d'arribar al punt de les 5. Avui estem amb la col·laboració especial de la Dolors, que és filòloga, no? Sí. Perquè, clar, la Dolors acompanyant i...
també retirada.
I jubilada, i jubilada. I amb el mestre Virgili. Mestre, ens tocava avui tocar a classe?
Sí.
Els possessius.
Els possessius, que hi ha quatre distincions a fer. Es poden fer quatre classificacions. La primera és que els possessius poden ser tònics o poden ser àtons. Els mots àtons, que sempre són monosíl·labs en català, són mots que no tenen accent, s'enganxen a un altre i aleshores formen un bloc amb aquest altre mot i aleshores ells pròpiament no tenen accent i per això se'ls diu àtons. I altres possessius no passa això i són possessius tònics.
Sí.
Llavors, els possessius àtons, sí, en català actual es fan servir pels que els mots que indiquen grau de parentiu.
Sí. No, no, que no podem tocar aquí el...
Per exemple, quan diem mon germà.
Sí.
Mon germà, ma germana, mon pare, mon cunyat, mon fill, mon cosí, ton cosí, són mon, ton, son, en masculí, ma, ta, sa, en femení, bàsicament en singular, no? I jo trobo molt recomanable els graus de parentiu dir-los amb els possessius àtons en el català actual. Sabem que en català més antic s'havia dit els possessius àtons es feien servir també amb coses que no eren graus de parentiu. Deien, per exemple, en un país, no? Però això en el català això resulta arcaic actualment. No és una manera arcaica de parlar, no ho diria ningú en un país, no? Sinó que hem de dir el meu país. Mm. És dir, amb el possessiu fort, que és el meu, el teu, el seu, la meva, la teva, la seva, no?
Sembla un anunci TV3, eh?
Sí. Sí, sí. Però vull dir, la gent que diuen el meu germà, doncs no diré, no dic, atenció, no dic que dir el meu germà sigui incorrecte, però sí que és més escaient en català dir mon germà i dir ma germana. No, que no pas la meva germana, no? Amb els noms aparents. I també amb el mot vida. En l'expressió, quan diuen això, en ma vida havia vist tal cosa. El mot vida, com un cas especial, també es diu amb el possessiu àton, i potser algun altre més, no? Però, en principi, els possessius àtons pels noms d'aparents. Llavors, la segona diferenciació és que els possessius poden ser de més d'un sol posseïdor, posseïdor singular, o posseïdor plural. És a dir, a banda que la cosa posseïda pugui ser en singular i en plural, el posseïdor també pot ser singular i plural, no? Per exemple...
Posem exemples, sí, perquè jo crec que és com quan
es
veu millor.
El meu llibre,
sí,
jo sóc un posseïdor singular, sóc únic, i dic el meu llibre, i el llibre també és únic, també és singular, tots dos són singulars. Si dic els meus llibres, aleshores el posseïdor, que sóc jo, també sóc únic, en singular, i les coses posseïdes són en plural, i dic llibres. Però si som uns quants, podem dir els nostres, el nostre llibre, vol dir que els posseïdors del llibre som uns quants.
Clar.
Però el llibre és únic, i llavors hi ha el nostre llibre. No? O totes dues coses plurals, els posseïdors són molts i les coses posseïdes també són moltes. I llavors diem els nostres llibres. Els posseïdors som tots nosaltres i la cosa posseïda són uns quants llibres. No? Es juga amb això. Llavors, a la tercera persona hem perdut, en el català modern, hem perdut el posseïdor plural. Perquè el castellà no el té. I com que tenim aquesta dèria calcadora, que tot s'ha de fer a imitació i semblança del castellà,
també l'hem retirat.
Doncs l'hem perdut. I a la tercera persona, el possessiu,
sí,
de més d'un posseïdor, és de posseïdor plural, és llur. Pel singular, quan hi ha una sola cosa posseïda, i llurs, quan hi ha més d'una cosa posseïda. Per exemple, diem els alumnes, que són uns quants alumnes, i llur professor. I ara, habitualment, se diu els alumnes i el seu professor. I això, en Joan Coromines, que es deia igual,
sí,
per exemple, deia que dir els alumnes i el seu professor, per exemple, ell ho veia com una greu incorrecció. Clar, que ell va viure ja fa... això ho devia dir fa, sí, molt temps, però ell ho percebia i la gent de la seva època ho diuen percebre com una innovació, perquè el normal era dir els alumnes i llur professor, i els alumnes i llurs professors, si és que hi havia posseïdor plural i coses posseïdes també en plural.
Mestre, ens queden 3 minuts. Quins són els principals errors que fem, ara que ho dèiem, amb els possessius?
No, més que errors, és explicar-los, perquè en aquest cas no...
No hi ha un error.
Bé, seria un error, podríem considerar que és un error, dir els alumnes i el seu professor. Això podríem dir que és una innovació, és un castellanisme modern que s'ha fet general, que ho diu tothom, però que seria interessant de dir els alumnes i llur professor. En francès, que també hi ha el leur, en italià, i l'oro, en romanès, que no me recordo com s'hi diu en romanès, però que també hi és, no ho han perdut pas. O sigui, els francesos no han perdut el leur, els italians no han perdut el loro, els romanesos no han perdut tampoc aquest possessiu.
Que no com sabem és... ara com és en romanès.
Si no me'n recordo ara, però també el tenen, això és segur. Doncs, com és que els catalans l'han perdut? Doncs perquè en castellà no en té. La resposta és molt fàcil. I com que tot ho calquem del castellà, doncs si el castellà no en té, en català tampoc no pot tenir. No? L'altra cosa que hem d'explicar és que el possessiu pot indicar relació o pot indicar propietat. A vegades hi havia, anys darrere, això, ara ja fa molt temps que no ho sento dir ningú, perquè és una bajanada i millor que no ho digui ningú. Deia, jo no dic mai la meva dona perquè jo no sóc l'amo de la meva dona.
Sí, sí, sí.
I això ho havia sentit dir amb gent. Oita. Però és que quan dius la meva dona, no vol dir que siguis amo de la seva dona.
Igualment que la meva germana o la meva mare.
O el meu carrer.
Ah, exacte.
Que ets amo del teu carrer.
Això indica relació.
Indica relació. Què és el meu carrer? El meu carrer és el carrer on jo visc. No vol dir que jo sigui el propietari del
això
carrer.
Això ho deia molt també el meu poble.
O el meu... Sí, clar.
I casa meu? Perquè és una paraula femenina, però que normalment quan diem a casa meu passa això.
Sí, a vegades amb els possessius es fan aquestes manques de concordança a la llengua col·loquial.
Sí.
I jo no ho veig com una greu incorrecció. També, per exemple, al Camp de Tarragona se diu coses com ma germà.
Sí.
En comptes de mon germà, es diu mon germà. I després diuen mon germana. És a dir, que s'inverteix. Però bé, és millor fer la concordança. Però vull dir, és molt important d'adonar-se que moltes vegades el possessiu indica simple relació, que no indica
propietat.
Perquè qui és el propietari del carrer? Home, doncs és públic, no? O l'Ajuntament, podríem dir. Perquè tu vissis en quin carrer, el carrer no és teu, no? I després, i aquesta ja és la...
Hem d'acabar perquè ens queda, ens hem passat ja d'un
minut.
Sí, però
és només una...
Però en un minut ho podem fer.
Sí, i tant.
Oh, doncs anem-hi, va.
Sí. Que és que el possessiu
sí.
pot ser determinant
sí.
o pot ser pronom. I pronom és, per exemple, aquesta cadira... és meva, no? Meva, en aquest cas, fa de pronom. Meva vol dir la meva cadira. I, curiosament, quan fa de pronom, no ho diem igual si és un possessiu de relació o és un possessiu de propietat. Per exemple, aquesta cadira en què sec jo és la meva, perquè me l'heu donada per seure. Però jo no sóc el propietari d'aquesta cadira. El propietari és Ràdio Estel.
Clar.
Si jo volgués dir que aquesta cadira... Jo sóc propietari, diria, aquesta cadira és meva.
Ja per llogar-hi cadires, eh?
Sí. Aquesta cadira és meva.
Per què m'ha arribat ja, mestre?
I no és veritat, perquè no és meva, és de Ràdio Estel.
Deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies. Què heu d'anar a presentar? Algun llibre? Algun indret? D'aquí res?
Bé, el que podem dir... és que podria ser, no, encara ho tinc confirmat,
sí.
que divendres que ve m'entrevistés en Xavier Grasset al seu programa, el 324.
Que no hi ha anat?
No, encara no hi ha anat.
Em pensava que sí que hi havia
anat. Sí, ho tenim mig empareulat, falta confirmació, però com que divendres que ve tenim programa abans, doncs ja ho confirmaríem.
Molt bé.
Si vaig al programa d'en Xavier Grasset, el 324.
Il·lusió, li fa goig, eh?
Em fa molt de goig.
Fa molt de goig, ja
sí, sí, perquè en Grasset ens coneixem i tot això.
Doncs, mestre Virgili, moltes gràcies. Dolors, gràcies, eh?
Encantada de ser aquí.
Quan vulguis, eh? Casa teva. Ja saps. Vinga, va. Nosaltres fem una petita aturada, temps de notícies amb la Sandra i tornem.